Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, ben trobats. Un dia més a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 22 d'abril a les antesales l'Antepuerta del que serà demà un dia important a Catalunya, com és la Diada, Sant Jordi, roses i llibres. Esperem que el temps acompanyi, tocarem fusta. Avui farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia, però abans en rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tuñón a les xarxes socials i el Cito Ramírez a les vies de so. Avui començarem parlant de l'atenció primària, que clama més recursos per recuperar l'activitat que no han pogut fer per la pandèmia després de 2 anys amb 6 onades i quan encara que ja no es fan proves Covid a tota la població. Què esperen els metges després d'aquesta retirada de les mascaretes? Avui li preguntarem a la Glòria Rius, que és infermera de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. També parlarem de la bicicleta i del repte per la bicicleta urbana, que és, diuen, assolir el 10% de la quota de desplaçaments quotidians a les principals metròpolis i ciutats arreu d'Espanya. Avui parlarem amb la Ruth Lamas, que és coordinadora tècnica de la xarxa de ciutats per la bicicleta. I com demà és Sant Jordi, avui posarem la mirada a una llibreria catalana que es troba concretament al barri antic de Lleida. I per què? Doncs perquè està, o ha entrat, millor dit, en el top 10 de les llibreries més boniques del món. Ho diu un portal especialitzat que es diu Little Book Stores. Parlarem amb l'Estefania Renyer, que és la propietària d'aquesta llibreria que es diu La Sabateria. I acabarem amb música. És divendres i, si demà és Sant Jordi, diumenge és un gran dia per aquí, per la gent que li agradi Fangoria. Estaran en concert a Barcelona, al Club Sant Jordi, dintre del Festival del Mil·lenni. Avui parlarem amb Alaska. Però abans d'entrar en matèria, a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem és mirar el cel. És important. Demà, com dèiem, Sant Jordi, tothom amb els dits creuats perquè la pluja no faci acte de presència, però qui té més dades de tot el que passarà és en Moisès Camunyes, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisès, bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte esperem a Catalunya cels ennuvolats o coberts amb precipitacions generalitzades que a l'interior del terç nord podran ser localment fortes, persistents i amb tempesta. Al final del dia tendiran a remetre les precipitacions, excepte al Pirineu, on en 12 hores es podrien acumular més de 40 litres per metre quadrat i on la cota de neu baixarà d'uns 1.800 a uns 1.300 metres. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran lleugerament amb uns valors que seran de 9 graus a Girona, de 10 a Lleida, de 12 a Tarragona i de 14 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes baixaran amb màximes de 19 graus a Girona i a Tarragona, de 17 a Barcelona i de 16 a Lleida. Per últim, el vent serà del sud i del sud-oest, de moderat a fort a l'Empordà. Tindrem intervals moderats a la resta del litoral i serà en general fluix a la resta de l'interior. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. I anem a mirar ara com estan les carreteres. És divendres, portes de cap de setmana, i des del Servei de Català del Trànsit en té la informació de com està l'estat de les carreteres. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, aquesta hora pel que fa a incidències, destaquem, recordem que tenim la Nacional 2 tallada a Calella a causa d'unes esllavissades, de moment tallada en els dos sentits de la marxa, i el trànsit es desvia per la C32. I d'altra banda també es manté tallada en aquest cas per una pèrdua de càrrega d'un camió. La C43, a l'altura de Pinell de Brai, el trànsit en aquest cas es desvia per la C12. A la resta de vies, pel que fa volum de trànsit, ens queden aturades a la C17, entre Lliçà de Vall i Granollers, en sentit Vic, per un accident d'aquesta tarda. La C60 ja més puntualment a Argentona, en sentit Mataró, i també l'entrada de la C58 entre Montcada i el Nus, els últims 2-3 quilòmetres en sentit Barcelona. En el cas del Baix Llobregat tenim l'autovia 2 encara amb lentitud i aturades entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, sentit Zona Franca, i les dues rondes de Barcelona amb encara força volum en sentit Llobregat, en el cas de la de Dalt, entre el Nus i la zona de Vall d'Hebron, i en el cas de la Litoral des de Gran Via fins al Moll de la Fusta. És tot, bona tarda.
7 de la tarda, 5 minuts. Això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Yolanda, si no hi ha un acord d'última hora, Barcelona començarà aquest diumenge una vaga de neteja d'escombraries que durarà 5 dies.
Exacte, i estan convocats uns 4.000 empleats que reclamen una millora de les condicions laborals. Ramon Cebrián, que és el president d'UGT de Serveis Públics de Catalunya, critica la manca de voluntat per arribar a un acord.
Les propostes que hi ha sobre la taula no s'ajusten en absolut amb la situació que estem vivint. Hem arribat a acords sense haver-hi conflicte, però aquesta vegada ja ha sigut quasi una provocació.
Davant d'aquesta vaga, que sembla inevitable, la solució del consistori és que els veïns generin menys residus i que es quedin la brossa a casa mentre sigui possible. L'oposició acusa el govern de Colau de rentar-se les mans, li demanen que assumeixi la seva responsabilitat i deixi de passar la pilota als altres. Escoltem a Eva Parera, presidenta de Valents al consistori, i a Òscar Ramírez, portaveu del PP.
Escolti, jo genero residus que genero en funció de la família que tinc, i és la seva obligació recollir-los i tenir una ciutat neta, i no la tenim.
Una vez más, intenta trasladar la responsabilidad a los barceloneses y a toda la ciudadanía cuando ella también tiene algo de culpa en la gestión de estos servicios.
Pel que fa als serveis mínims, serà del 50% en la recollida selectiva i cada 48 hores pel que fa a l'orgànica. Centres sanitaris, escoles i mercats no haurien de patir afectacions.
I no deixem Barcelona, Yolanda, perquè els ocellaires de la Rambla podran mantenir la seva activitat fins al mes d'octubre.
Sí, un jutge ha admès les mesures cautelars que demanaven, i això vol dir que de moment s'atura la intenció de l'Ajuntament de fer-los fora de forma imminent d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. El Javier Cuenca és un d'aquests històrics paradistes, celebra aquesta victòria judicial perquè els dona una mica més de marge.
Sí, es un despertar mucho más, bueno, para que tengas una idea, en cuanto llamé a mi pareja, es que lloré, no pude contenerlo. Y sí, es despertarse de otra manera, por supuesto. Saber que mis tiendas van a seguir allí y no me voy a encontrar con una orden judicial o bueno, ya no voy a estar sufriendo por eso durante un tiempo.
Els ocellaires volen que es reconegui la seva activitat com a patrimoni cultural immaterial, i per això estan recollint com a mínim 50.000 signatures per poder presentar una ILP al Parlament. Tenen de temps fins al 9 d'octubre. L'Ajuntament, mentrestant, recorrerà la resolució judicial.
I, mentrestant, a Girona, els treballadors municipals acusen l'alcaldessa Marta Madrenas d'incomplir els acords en matèria salarial.
I ja han amenaçat a mobilitzar-se coincidint amb la mostra Temps de Flors. És una de les cites que aplega més visitants a la ciutat de Girona. El delegat sindical de Comissions Obreres, Rafael Navarro, ha explicat que el pacte amb l'Ajuntament preveia una actualització dels sous en un termini de 5 i 8 anys i que s'anés aplicant una pujada gradual d'un 10%. Això no s'ha complert i Navarro avisa que els treballadors estan indignats.
La gent té ganes de fer mobilitzacions per Temps de Flors. I llavors nosaltres ho hem comentat. És un moment important per a la ciutat, i els treballadors es volen mobilitzar i que es visualitzi la seva reivindicació. I llavors nosaltres ho hem avisat a l'Ajuntament. Solucionar el problema, el podeu solucionar, arribem a acords i no hi haurà problemes a Temps de Flors.
Doncs avui l'Ajuntament de Girona ha anul·lat una trobada que hi havia de la mesa de negociació.
I ja està tot a punt per celebrar demà la Diada de Sant Jordi, que tornarà a omplir els carrers d'arreu de Catalunya.
Sí, moltes llibreries i floristeries han avançat unes hores amb parades al carrer, sobretot pels qui vulguin evitar demà aglomeracions i no arriscar-se a que acabi plovent. Serà el primer Sant Jordi post-pandèmia sense restriccions. A Barcelona, per exemple, s'ha previst una superilla literària al centre de la ciutat amb 300 parades. Hi ha qui ja ha començat a mirar i n'hi ha que pensen que ni la pluja pot espatllar un Sant Jordi molt esperat.
Yo creo que se mantiene el espíritu y además nos sentimos cómodos, me refiero, no hay aglomeración de momento por lo menos, muy bien.
Yo creo que hay muchas ganas de poder salir a pasear, de comprar libros. Creo que el confinamiento ha servido para que mucha gente vuelva a recuperar el leer y el disfrutar de los libros, y yo creo que sí que será un buen Sant Jordi, la verdad.
Els llibreters esperen igualar les xifres del 2019. Es van vendre llavors 1,6 milions de llibres, i els floristes preveuen vendre 6 milions de roses, per sota encara dels nivells prepandèmia.
I per sort, demà passa a disposició judicial el presumpte autor de la brutal agressió no menor a Igualada.
Es tracta, recordem, d'un jove bolivià de 21 anys i que van detenir ahir en el pis on vivia a Igualada. Els investigadors continuen analitzant tot el material que es van emportar després d'un registre de més de 7 hores. El jove té antecedents policials, maltractats maltractaments a una exparella i abús sexual a la seva pròpia germana de 7 anys. La seva mare el va denunciar per aquest motiu i el va fer fora de casa. Va ser llavors quan es va traslladar a viure a Igualada. Els investigadors intenten aclarir el motiu pel que va utilitzar tanta violència contra la víctima, que, recordem, es va passar més d'un mes ingressada a l'hospital.
Més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE. Yolanda Bernal, bon Sant Jordi, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns, que vagi molt bé.
I a les 7 de la tarda, 10 minuts, anem a l'altra actualitat, que és l'esportiva, amb el company José Luis Gil. Bona tarda, senyor Gil.
Què tal, Montse, companys? Molt bona tarda.
A 6:45 ha començat el Camp Nou un partit important, Barça-Folsburgo. Què està passant?
Parlem de les semifinals d'anada de la Lliga de Campions femenina, que està tenint lloc ara mateix al Camp Nou. Estem a la primera part. Hi ha bones i no tan bones notícies. Les bones notícies són que està guanyant el Futbol Club Barcelona, 2-0. S'ha avançat molt ràpidament el conjunt blaugrana amb gol de Graham Hansen i Aitana Bonmatí ha posat el 2-0 en el marcador. La notícia no tan bona és que hi ha molt bon ambient al Camp Nou, tot i només la presència de 350 seguidors alemanys, i que no es batrà, això sí, el rècord d'assistència que va marcar el partit davant del Barça femení. Aquest partit, si teniu curiositat, l'estem fent a través de cope.es, en una edició especial del Tiempo de Juego, que anem a veure si podem espiar una miqueta ara mateix.
Vinga. ...haya caído justo en esa temporada con el Wolfsburgo.
Un Wolfsburgo de entreguerras.
Sí, exacto. Se está construyendo.
Que no se contagie el Barcelona de esa pasividad del conjunto alemán, porque tiene que intentar, ahora que puede, no sé si dormir, matar el partido, romper la eliminatoria, obviamente es muy complicado, pero encontrar el tercero y que no baje enteros el juego del conjunto de Jonathan Giraldez. Fíjate,
si evidentment arriba aquest tercer gol, jo crec que podrem parlar d'eliminatòria absolutament encarrilada. Cope.es, Tiempo de Juego, Eri Frade, Alberto Díez, Andrea Peláez, Víctor Navarro i companyia, doncs ens estan oferint aquest Barça 2, Wolfsburg 0 al minut 26 de la primera part.
I el Futbol Club Barcelona, que continua treballant de victòria per mantenir la segona plaça, no, senyor Gil?
Deixem les noies, parlem dels nois i parlem d'aquesta treballadíssima victòria al camp de la Reial Societat a nit. 0-1 al gol de Pierre Aubameyang. Auba, que consolida el Barça en la segona posició i que va deixar ressaca en forma de jugadors tocats. Va acabar tocat Jordi Alba, va acabar tocat i substituït Gerard Piqué i va acabar amb molestes al genoll Ronald Araujo. Hi ha bones notícies al voltant de la figura del central uruguaià, perquè sembla que aquestes molestes després de proves no indiquen cap lesió greu. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse, José Luis. Bones notícies per Xavi Hernández. No hi ha cap lesió en el genoll dret de Ronald Araujo. L'uruguaià va ser substituït, ho va demanar per Eric García ahir a Noeta. Arribava coix a l'hotel, però les primeres exploracions ja descartaven una ruptura i aquestes proves que s'ha fet avui, només aterrar a Barcelona, la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, descarten lesió al genoll dret, així que si Xavi considera, estarà disponible pel partit contra el Rayo d'aquest diumenge, el partit ajornat. Dels altres tocats, Gerard Piqué va aguantar 80 minuts, porta, com sabeu, gairebé 2 mesos amb molèsties a l'adductor i conviu amb aquest dolor, amb aquestes molèsties, i si ell es veu bé i Xavi també ho considera, estarà contra el Rayo. Dani Alves va ser substituït per precaució, per fatiga. Jordi Alba es queixava de l'adductor, però va aguantar tot el partit. I Aubameyang va arribar coix a l'hotel, però eren part de l'esforç que va fer el blaugrana a Noeta. De la resta, no hi ha sancionats. Segueixen apercebuts Frenkie de Jong i Eric García, amb 4 grogues, no estan sancionats. I veurem si aquest diumenge contra el Rayo hi són Sergi Roberto i Ansu Fati. No han jugat en aquest 2022. Ja estan a la recta final de les seves recuperacions, entrenen amb el grup, i si demà a l'entrenament de les 11 del matí estan bé, amb bones sensacions, és l'última sessió, entrarien en la convocatòria per primera vegada aquest any contra el Rayo Vallecano.
Demà, doncs, últim entrenament, roda de premsa de Xavi Hernández prèvia a la recuperació d'aquest Barça-Rayo del Reial Societat Barça d'anit. Passa o tracta la pregunta blaugrana del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. Com us va deixar el partit d'ahir a Noeta? Contents pel resultat, 3 punts són 3 punts, o preocupats pel joc? Doncs contents pel resultat, opció més votada a hores d'ara, 52,4%, un 47,6% de copenautes van quedar preocupats pel joc, sobretot a la segona part dels de Xavi Hernández.
Si li féssim la pregunta a la gent de l'Espanyol, no sé què dirien també, però d'això en parlem d'aquí un moment. He sentit a Javier de Haro, del Tiempo de Espanyol, que diu que queden 5 jornades i que l'Espanyol, jugadors, tècnic i Rufete, señalados.
Sí, evidentment, perquè va deixar va ser una decepció, l'Espanyol 0, Rayo Vallecano 1. L'Espanyol podia fer alguna cosa interessant d'aquí a final de Lliga, apropar-se a llocs de privilegi a la classificació, i les sensacions d'ahir van ser dolentíssimes per això que tu comentes, Montse, perquè queden tots els estaments del club assenyalats.
Sí.
Els futbolistes, perquè donen sensació de desconnexió i perquè transmeten dubtes al voltant del projecte, però és que, a més, informa Quique Iglesias a les darreres hores que Vicente Moreno, la figura de Vicente Moreno, està força tocada després d'aquest partit i podria meditar sortir abans de complir l'any que li queda de contracte. Els crits de l'afició al camp, això sí, van ser contra el director esportiu, Rufete, que, hores d'ara, no té cap oferta per continuar al club per part de Chen Yanshen, però aquesta oferta doncs caldria veure també si Rufete l'accepta o no l'accepta. Decebut ahir i assumint la seva quota de responsabilitat, el tècnic Vicente Moreno.
Nosaltres avui no hem ajudat a que tot estiga pues, més tranquil i que la gent pues, siga feliç i pues, no hi hagi aquesta crispació. Bueno, venim de dos anys amb pues, ambient difícil el tenim. I tot el que no sigui guanyar un partit, pues sabem que porta conseqüències. És una pena, però és així. I nostra obligació és intentar col·laborar en donar aquesta estabilitat, aquesta tranquil·litat. Aprofita i demanem disculpes, perquè altra cosa pues, tampoc podem fer molt més, no?
Sabem a qui assenyalen les circumstàncies, sabem a qui assenyala Javier de Haro, el poble a qui assenyala. És la pregunta blanquiblava del dia al nostre compte de Twitter de la derrota d'ahir, a qui assenyaleu. 59,4% de copenautes assenyalen els futbolistes, a l'equip. Un 25% assenyala Vicente Moreno, un 15,6% només assenyala el més escridassat en el dia d'ahir, el director esportiu Rufet.
Escolti'm, si baixem un esgraó i anem a Girona, el Girona se les veurà amb el Cartagena, i Bernardo Espinosa és baixa, no?
Sí, per molèsties a un genoll. Sabíem de les baixes de Valeri, de Jairo, de Ramon Terrats, entre d'altres. Doncs Bernardo Espinosa ha quedat fora de la llista de convocats, 21 futbolistes de Michel Sánchez, per anar a Cartagena a jugar demà contra el conjunt departamental per molèsties a un genoll. En el món del futbol sala, Jesús Velasco, la bona notícia, renova pel Barça de futbol sala fins al 2024, i tenim en marxa una jornada més al compte de Godó. Estem recuperant a correcuita el calendari ajornat per la pluja. Ara mateix està cridant i molt l'atenció al partit entre Pablo Carreño i el noruec Casper Ruud. 6-4 al primer joc pel noruec, estem al tie-break del segon set.
Escolti'm, podem acabar amb el directe per cope.es d'aquesta retransmissió del partit del Barça de noies amb el Folsburgo?
Vaig a veure si em dona permís el Erifrade, que al cap ja de la
fi... Barcelona, Izana, abre en la izquierda, desde aquí puede poner el cuero el conjunto azulgrana, bueno, le ha ganado un duelo, y esto es noticia, la defensa del Wolfsburgo, Kathryn Hendrich al ataque del conjunto azulgrana, pero solo ha sido eso, porque el balón es para el Barcelona, sumando efectivos en terreno rival, paseándose Mapi León, tiene pase abierto para Marta Torrejón, parte derecha del ataque del Barcelona, intenta juntar líneas ahora el Wolfsburgo, buen recorte de Marta Torrejón, Aitana poniendo...
Bueno, doncs aquest és el so en directe del que està passant ara mateix a cope.es, aquesta retransmissió en directe del Barça contra el Folsburgo en aquesta Champions femenina que està en joc. Senyor Gil, bon cap de setmana, bon Sant Jordi, i si la gent vol més informació a cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope, ho he dit bé, no?
Per cope.es, el directe d'aquest Barça-Wolfsburg i la resta de dispositius, telèfons mòbils, la ràdio de sempre, doncs les diferents opcions que oferim en aquesta casa, la Cope.
Bon Sant Jordi, senyor Gil, que vagi
igualment
bé.
Igualment.
Gràcies.
Adéu.
I d'aquí un moment, aquí a la linterna Cope Catalunya Andorra, ara són les 7 de la tarda i 18 minuts, en parlarem amb la gent de l'atenció primària, concretament amb les infermeres, que reclamen més recursos per poder recuperar l'activitat que no han pogut fer per la pandèmia després de 2 anys amb 6 onades.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Para comprar o vender tu coche, primero, en flexicar.es.
Arriba al Liceu Giselle d'Akram Khan. Una aclamada relectura de la mítica història d'amor del ballet clàssic amb Tamara Rojo al capdavant de l'English National Ballet. Del 4 al 7 de maig. Entrades a liceu.cat.
Apreciados clientes, proveedores, transportistas y amigos de Pinter, estamos en un nuevo año de inflación en todo lo que no es necesario para nuestras empresas y puestos de trabajo. Por eso, el equipo de Pinter se une a todos para que juntos superemos en un tiempo breve esta situación con ilusión y bienestar. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter.
¿Estás buscant un pis d'obra nova? Visita sales.plus i el trobaràs. A Sales portem 30 anys facilitant l'accés a l'habitatge, tant en pisos lliures com en protecció oficial. Recorda, sales.plus. Sales, 30 anys fent realitat la teva nova llar.
Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante La Lubina, porque en esta época del año lo que más me gusta es cenar pescado. Y en el restaurante La Lubina llevan más de 3 décadas ofreciéndote lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo, servido en un ambiente agradable y tranquilo. Nuestra especialidad, La Lubina al horno, a la sal o al hinojo. La próxima cena será en el restaurante La Lubina, en Barcelona. Búscanos en Viladomat 257, esquina Rosellón. Teléfono 93-430-0333.
COPE Cataluña y Andorra.
Metges i infermeres de família demanen més recursos per recuperar l'activitat, que no han pogut fer per la pandèmia després de 2 anys amb 6 onades i quan ja no es fan proves de la Covid a la població en general. Diuen que continuen estant saturadíssims. En parlem amb la Glòria Rius, que és infermera de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. Senyora Rius, bona tarda.
Bona tarda.
Continueu estant saturadíssims?
A veure, quan parlem de saturadíssims hauríem de una mica discernir de què estem parlant exactament. És cert que el que és l'activitat vinculada amb la pandèmia, doncs en aquests moments, diguem que la càrrega de feina de l'urgència es veu relativament reduïda. Però quan parlem de saturadíssims no parlem tant de circumstàncies puntuals, sinó que venim d'uns antecedents ja de dificultats, doncs perquè ja veníem d'un ratis amb molt elevats, amb manca de personal, per tant, amb una càrrega de feina molt important, que aquesta càrrega de feina s'ha vist interrompuda per aquesta pandèmia, que evidentment hem hagut de prioritzar, i que de totes maneres també posar de relleu que el que és l'atenció domiciliària, el pacient crònic que s'ha descompensat, li hem continuat donant atenció, sí. Però bueno, hi ha altres seguiments doncs, que s'han hagut de deixar doncs, una mica més stand-by fins que progressivament hem pogut anar recuperant aquesta activitat. Què passa ara? Que clar, tenim una activitat de 2 anys que és igual d'important i que hem de recuperar el més aviat possible. I a més, no podem oblidar que la pandèmia també ens ha deixat, diguem que, circumstàncies com pugui ser a la patologia del long COVID, a patologia mental, etcètera, que també, diguem que sobrecarrega ja l'activitat que hem de recuperar i necessitem reconduir de manera progressiva. Quan diem saturadíssims ens referim a això, és a dir, que hi ha tota una activitat que a la que hem de donar resposta amb retras, és a dir, que ens hem d'actualitzar, ens hem de posar al dia, que ja veníem d'una situació de ràtida personal molt, 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 diguem, justa, no? I que havíem de recuperar aquesta, diguem que aquesta dimensionament continua sent doncs, petit i ens estem trobant que, malgrat la voluntat és consolidar l'atenció primària, doncs la realitat és que en aquests moments aquest personal que estava vinculat a la pandèmia malauradament no s'està consolidant i alguns contractes doncs, els perdrem, no? Per tant, estem perdent professionals per donar atenció. La qual cosa, doncs sí, estem saturats i parlem amb aquests termes.
El millor no seria reclamar millorar les condicions laborals del col·lectiu per evitar la fuga a l'estranger, allò que s'ha parlat tant de... No, és que me'n vaig a l'estranger, sóc infermera perquè allà em paguen millor. És la realitat.
A veure, evidentment, o sigui, ja no és només que... hi ha un tema, els recursos depenen de l'assignació pressupostària, evidentment, Per tant, ja, aquesta és la primera premissa. I la segona, igual d'important, és que aquesta assignació pressupostària ha d'anar vinculada a tota una sèrie de mancances que en aquests moments doncs el perfil d'infermeria ens estem trobant, no? Que és el reconeixement professional, evidentment doncs la millora de les condicions laborals, el reconeixement de l'especialitat. No hem d'oblidar que les infermeres de salut de família i comunitària són especialistes que en aquests moments no està reconegut, és a dir, és com un professional d'un altre col·lectiu que té una especialitat, aquesta especialitat a nivell salarial està reconeguda, no passa així amb les infermeres de salut mental com altres especialitats, és a dir, les especialitats de infermeria no estan reconegudes, és a dir, podríem parlar de moltes circumstàncies que evidentment no ajuden a fidelitzar els professionals d'infermeria i que evidentment doncs té tot el sentit del món que busquin oportunitats a altres països, no? Això és una realitat que ja venia d'abans, també, o sigui, que evidentment no és que s'hagi... no ha aparegut ara amb la pandèmia, o sigui, són circumstàncies que malauradament són cròniques en el temps, que la pandèmia, pues, evidentment, com amb tot, ens ha agreujat, ha aflorat, ha visibilitzat, i que, insisteixo, malgrat que hi ha voluntat de l'administració de donar-li resposta, però, bueno, en aquests moments aquesta resposta doncs no arriba a ser tot lo àgil que necessitaríem per poder pues, atendre i donar-li les respostes que realment necessiten.
Glòria, tu com a infermera, com veus aquesta notícia que s'ha publicat i que diu que gairebé el 80% de les matrícules que s'obriran seran a les universitats públiques i que la mesura vol respondre al dèficit de personal d'infermeria, perquè diuen que el proper curs acadèmic les universitats catalanes incorporaran 561 places noves per accedir al grau d'infermeria, un 25% més.
A veure, sí que és cert que, o sigui, hi ha mancança de personal d'infermeria, Per què? Perquè també, diguem que hi ha hagut una manca de previsió, és a dir, en pocs anys no només és la mancança que hi ha de nous perfils, sinó que també hem de tenir present que en els pròxims anys hi haurà doncs, la jubilació i prejubilació de molts professionals, els que també haurem de restablir, no? I haurem de cobrir. Per tant, és molt positiu que s'obrin aquestes places perquè es pugui formar, però també hem de tenir present que aquests professionals no els tindrem, diguem, preparats, formats i que es podran incorporar de manera immediata. O sigui, malauradament anem amb una miqueta de retras, no? Ha faltat una mica de previsió. I també, malgrat els formem, si no els donem condicions laborals perquè es puguin estabilitzar i puguin doncs, desenvolupar la seva carrera professional en concret doncs, en el nostre país, ens trobarem amb el mateix problema. O sigui, no és només un tema de capacitat de places de formació, sinó que això ha d'anar lligat amb tot un seguit de mesures de condicions laborals, etc., que faci que, no, que tregui que aquests professionals es quedin al país, perquè no hem d'oblidar que som el país, o sigui, els nostres professionals d'infermeria a nivell europeu són els més reconeguts. Per tant, estem formant molt talent, estem preparant molt bé, però després no sabem retenir-lo, no? I no sabem retenir precisament perquè hem de millorar totes aquestes polítiques que estan vinculades a la retenció de talent.
Doncs, Glòria Rius, infermera, no et resto més temps de la teva feina. Gràcies i bon Sant Jordi, que vagi molt bé.
A vosaltres, igualment.
Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Mi casa. Qué bien irnos de fin de semana. Pero dejar a las fieras solas, por muy veinteañeros que sean... Mario y esa manía de dormir con la ventana entreabierta. Ana y sus horarios, que siempre sale pitando y lo deja todo abierto. De hacer la cama ni hablamos, claro. Y a saber si le dan de comer al pobre Toby cuando nosotros no estamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Que siendo un extraño.
Avui és un plaer saludar la Ruth Lamas, que és coordinadora tècnica de la xarxa de ciutats per la bicicleta i responsable de l'Oficina Metropolitana de la Bicicleta de l'AMB. Ruth Lamas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem explicant una mica què és la xarxa de ciutats per la bicicleta.
Doncs és una associació sense ànim de lucre que està formada principalment per ajuntaments, administracions públiques, però principalment per ajuntaments, i en la que cada cop s'hi estan sumant més administracions públiques de caràcter territorial, diputacions o la Generalitat de Catalunya, per exemple. I a dia d'avui ja en som unes 150 administracions públiques.
Molt bé. Quin és l'objectiu o els objectius que teniu en aquesta xarxa de ciutats per la bicicleta?
Doncs, com et deia, està formada principalment per ajuntaments, que fa molts anys que estan compromesos amb la promoció de la bicicleta en les seves ciutats, i l'objectiu, en definitiva, de totes les administracions públiques que en formen part és aconseguir ciutats i territoris 100% ciclables i 100% segurs.
La bicicleta, s'ha notat, no?, l'increment d'ús d'aquest mitjà de transport que continua guanyant adeptes any rere any.
Exactament. La bicicleta històricament no ha format part de la mobilitat quotidiana de les nostres ciutats, així com sí que ha passat els últims anys a països nòrdics o a Holanda, però sí que és cert que cada vegada, com deies tu abans, va guanyant adeptes, i guanya adeptes perquè cada vegada hi ha ciutats més preparades també per incloure aquest mode de transport actiu a les seves ciutats, no? Que hi ha més infraestructura, hi ha més polítiques de promoció i, en definitiva, doncs això genera més persones usuàries.
Durant la pandèmia es va notar molt l'increment de l'ús de la bicicleta. Fins i tot hem vist bicicletes vintage durant aquests 2 anys, gent que no l'havia fet servir mai, i va aprofitar el temps de la pandèmia per sortir en bicicleta, i això ha fet que li agafessin doncs, un cop més el gusanillo de portar-la més sovint.
Sí, totalment cert. Durant la Covid la bicicleta va ser una aliada perquè era, a més de ser un mode de transport actiu, no?, que ens dona salut, doncs era un mitjà de transport que es va considerar segur perquè era un mitjà de transport individual. I gràcies a la Covid, doncs, moltes persones han pogut provar els beneficis que genera la bicicleta, i la bicicleta enganxa i dona felicitat i s'han quedat amb la bicicleta.
És veritat. Ruth, també hem de destacar l'èxit que hi ha hagut del model d'aparcaments de bicicletes de gran capacitat de la metròpolis de Barcelona, que estan ubicats en estacions ferroviàries, i ha avançat l'horitzó d'expansió d'aquest sistema, no?, que va crear la AMB i que integra en el servei metropolità del Bicibox. Des de l'AMB esteu, crec, en converses amb Renfe i Adif per assolir o per aconseguir que totes les principals estacions de Renfe tinguin també pàrquings per la bicicleta.
Exactament. El sistema Bicibox és un sistema d'aparcament segur per bicicletes que es col·loca, històricament s'ha col·locat prop de les estacions del transport públic, i que darrerament aquest sistema ha anat canviant i ha anat ampliant la manera de materialitzar el sistema. Ja no només són uns espais de la via pública, ara ja hi ha 2 edificis de gran capacitat a les estacions de Gavà i de Badalona, que ofereixen més de 100 places d'estacionament segur. I amb aquesta evolució del sistema, on hi ha diferents fórmules, doncs ens hem marcat un objectiu, que és que el 2030 les principals estacions ferroviàries de la metròpolis compten amb un sistema d'aparcament segur al voltant de les estacions.
Clar, perquè hi ha molta por, no?, la gent de dir, escolta'm, és que clar, vaig en bicicleta i on l'aparco, no? Aquesta és una de les grans preguntes que es fa la gent.
Clar, en primer lloc hem d'aconseguir oferir un aparcament segur al voltant de les estacions, no? A partir de més de 4 hores que una bicicleta està aparcada, s'ha d'oferir que aquest aparcament sigui segur, perquè són moltes hores en les que la bicicleta està allà. Llavors, el sistema Bicibox ofereix aquest adjectiu de seguretat, no? No és una bicicleta aparcada a la via pública, o bé en un edifici o en un mòdul, no? I per tant,
són les condicions perfectes, no?, per oferir aquest aparcament.
Ruth Damas, coordinadora tècnica d'aquesta xarxa de ciutats per la bicicleta i responsable de l'Oficina Metropolitana de la Bicicleta de MB. Gràcies per estar amb nosaltres i ens trobem per la bicicleta pels carrers de qualsevol ciutat.
Ens trobem parada. Gràcies. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Siete de la tarde, 34 minutos. Lo de Stili y su pasión por cuidar de la naturaleza viene de lejos, más de 90 años, porque esta empresa familiar está centrada en fabricar productos innovadores y de calidad, conservando el entorno natural y protegiendo la naturaleza. Por eso nace el proyecto Bosque Stil. Entra en bosquestil.es y planta tu árbol para repoblar nuestros bosques castigados por los incendios. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en stil.es. Stil. Está en tu naturaleza.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
La Linterna, COPE Catalunya i Andorra. Sabíeu que hi ha una llibreria catalana que està entre les més boniques del món? Ho dic jo, ho diu un portal especialitzat. Ara et parlo d'ella.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Aquest dissabte, com ja sabeu, és Sant Jordi, un dia especial en què, a part de roses, els llibres cobren protagonisme. Milers de persones recorren les paradetes dels carrers i també les llibreries d'arreu de Catalunya el proper 23 d'abril. I una de les més boniques del món, sabeu on es troba? Es troba a Lleida. I no ho dic jo, ho diu un rànquing elaborat per un portal especialista que es diu Little Book Stores, i que ha dit que la sabateria, en ple barri antic de la ciutat, al carrer Lluís Bessa, és una de les més boniques. En primer lloc, felicitem a l'Estefania Renyer, que és propietària de la sabateria. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, enhorabona. Com us veu assabentada la notícia?
Doncs ens vam assabentar primer per les xarxes, després per un correu confirmant que havíem entrat en aquest rànquing.
Mm-hmm. Sí,
molt curiós.
Què veu sentir quan veu escoltar que éreu top 10 mundial de les millors llibreries?
Bueno, pues vam estar molt contents, la veritat, perquè som una llibreria de 40 metres quadrats, que estem al centre històric, no? I bueno, el fet que haguem sortit a la palestra per això, doncs està molt content, ja només per llibreries, sinó també per la ciutat, no?
I tant. Sí. Quant de temps fa que esteu en aquesta llibreria? I es diu la sabateria perquè abans hi havia una sabateria, o com és això?
No és ben bé així. Mira, nosaltres fa gairebé 5 anys, bueno, no, ja fa 5 anys que hi som, i es diu la sabateria perquè jo realment volia un local que sí que era una sabateria, no? I amb aquest senyor m'hi creuava jo cada dia quan anava a treballar a la meva antiga feina amb l'altra llibreria. Així que no anomenatge potser en aquesta sabateria en concret, però tothom que aixeca la persiana cada dia, no?, aquest comerç local de barri,
sí,
vam ficar-li aquest nom.
Uh-huh. Què podem trobar dintre d'aquest establiment, d'aquesta llibreria, una de les més maques del món?
Ai, doncs, bueno, la llibreria, a part de vendre llibres, és un espai obert a l'art i a la cultura, no? Llavors, tenim llibres de tot tipus, tenim una selecció molt petita de llibre nou, després tenim llibre de segona mà i llibre antic. Uh-huh. També hi podem trobar exposicions i objectes varis, no?
Feu clubs de lectura, no? Clubs de lectura i escriptura.
També, sí, també, clubs de lectura. ara per la pandèmia ho hem hagut de posposar i també fèiem tallers d'escriptura, hem fet teatre, hem fet, bueno, concerts, presentacions... Sí, sí, ens han vingut a fer moltes coses.
Estefania, heu notat que teniu més visitants a la llibreria des de que se sap que sou una de les més boniques del món?
Doncs sí que ho hem notat, sí, ja no pels seguidors a les xarxes que pugen com l'espuma, sinó que ve gent a la llibreria. Jo el que pretenia ella era que les xarxes fossin una finestra, però que després la gent entrés per la porta.
Clar.
I ha sigut així, efectivament. Aquesta Setmana Santa, per exemple, ha vingut força gent d'arreu de Catalunya i ens ho deien, no? Venim especialment a veure això i després a veure la ciutat. Perfecte. Sí, sí, s'ha notat molt l'afluència, sí.
O sigui, que ve fins i tot gent a fer-se fotos aquí al davant.
També ve a fer-se fotos, sí. Ens agrada.
Però com bé dius, l'objectiu és convertir aquest m'agrada amb visites sí. al local. Com està el panorama? Ara estem molt a prop del Sant Jordi. Heu tingut una... Després de la pandèmia, heu notat que heu pujat el número de vendes de llibres. Com està ara mateix el vostre sector?
Doncs nosaltres per la pandèmia vam patir, com tothom, al principi. Ens vam adherir a Llibreries Obertes, que va ser una plataforma i una iniciativa per una llibreria de Barcelona, i ens va anar força bé. La veritat és que la gent se va volcar moltíssim en el seu petit establiment i després aquests lectors han anat continuant venint. Al principi buscàvem més un clàssic, però ara ja ens tornem una mica a aventurar tot el que sigui, pues, o llibre nou, o llibre de segona mà que no coneixo, i hem mantingut bastant les ventes. Vull dir que en aquest sentit podem estar ben contents.
Uh-huh. Explica'm, fes-me una fotografia radiofònica. Ja sé que és difícil, però explica'm una mica com és. És de fusta, es veu el totxo, el natural? Com és exactament aquesta llibreria?
A veure, la nostra llibreria és molt petiteta, ja us comento. Té una doble porta de colors i després té tres finestres que són bastant... tenen bastanta personalitat. És a totxo cara a vista i després al sostre doncs, té les digues originals també que són de fusta. Els mobles són diversos. Hi ha un bagul que vam trobar en una granja de la Vall d'Aran, hi ha una estanteria que és d'una antiga estació de correus, hi ha un moblet molt petitet que vam trobar a Barcelona, hi ha diverses coses. Que és l'estanteria, nosaltres volem una estanteria que es vegués el llibre, no que es vegués l'estanteria. Així que vam fer molt fina, molt fina, molt fina. Així que els llibres són bonics, els hi posem i la paret queda rebossada.
Que bé.
Així que estupendo.
La gent demana consells, Estefania, a l'hora de comprar un llibre?
Hi ha gent que sí, hi ha gent que es deixa guiar gairebé per la curiositat. Tenim els llibres disposats per temes, no?, i per edat d'antiguitat, gairebé. I bé, gairebé que es guien una miqueta, com que tenim molts racons amb curiositat, una gàbia amb un llibre dins, la gent es guia gairebé per la curiositat. Sí que hi ha algú que dius que te recomanem un llibre per regalar. Vinga, doncs allà estem també. Però generalment la gent li ha de circular i a veure què troba.
Molt bé, i deixar-se sorprendre, que això és molt bonic. Escolta'm, sí. Després, Estefania, d'entrar dintre d'aquest rànquing de les llibreries més maques del món, hi ha una que està al Japó, a Budapest, a París, a Edimburg, a Buenos Aires... No tindran ganes de viatjar a aquests països i conèixer-los?
I tant. Viatjar és com llegir, és obrir la ment, no? I tant, m'encantaria anar... En conec algunes, sobretot la Shakespeare & Co. i alguna altra. Però sí que m'agradaria conèixer-les a totes i tant, sí.
Estaria molt bé. I també a l'inversa, no? Conèixer tu, Estefania, els altres llibreters de les llibreries més maques del món.
I tant, sí, sí, i tant.
Doncs mira, farem una trobada que no està malament. Com pinta el Sant Jordi? Dissabte, no sé com estarà el temps a Lleida, però pinta bé?
Pinta bé, Sant Jordi sempre pinta bé. Plogui o no plogui, faça vent, sigui diumenge o dilluns, el Sant Jordi sempre pinta bé perquè és la festa de la cultura i l'hem de reivindicar i gaudir moltíssim, encara que pinti pluja, no?, que sembla que és el que han dit. Així que pinta molt bé, la gent té moltes ganes, sembla que serà un Sant Jordi amb no tant a la Covid present, així que podem gaudir una miqueta més als carrers, si la puixa ens deixa, clar.
Doncs me n'alegro moltíssim, Estefania Renyer, propietària d'aquesta llibreria que es diu La Sabateria al barri antic de Lleida, que ha entrat al top 10 mundial del portal especialitzat Lidl Bookstores. És tot un honor i us farem una visita el més aviat possible per conèixer aquesta llibreria de la que tothom parla i de la que avui també hem volgut parlar en aquest programa de la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Enhorabona, Estefania. Bon Sant Jordi.
Moltes gràcies.
Vinga, doncs a l'espera d'aquest Sant Jordi. 7:44 i tinc un consejo para ti. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes más de 15.000 euros en deudas y no puedes pagarlas? ¿Préstamos, tarjetas, hipoteca? Bueno, pues acógete a la ley de la segunda oportunidad con ayuda de abogados para tus deudas. Cancela tus deudas legalmente ahora mismo. Marca el 930-502-305. Y si no, pues abogadosparatusdeudas.es. Empieza una nueva vida sin deudas.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección, propietarios.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Esta es la tarde de domingo ideal.
¡Ay!
Con dos cómicos insuperables.
¡Ay, madre! ¡Que ya está el lío!
Paco Martínez Soria y José Luis López Vázquez.
¡Me divorcio! ¡Ni divorcio ni nariz!
El alegre divorciado y Martes y 13.
Por eso tenemos que comprobar. La pierna de mi mujer no la comprueban.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
¿Se imaginan el acto de contención que hemos tenido que hacer los fans de Fangoria? Por una sencilla razón, hemos pasado una pandemia, todavía estamos con el virus ahí que nos ronda, pero ¿qué contención hemos tenido que hacer, Alaska, para poder verte el año pasado? Porque estar sentados en una silla y no poder moverse a ritmo de Fangoria es pecado. Alaska, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues sí, por eso muchos artistas el año pasado decidieron no hacer conciertos. Bueno, por eso y porque las condiciones económicas no eran las mismas, etcétera, etcétera.
Yeah.
Y nosotros pensamos que no había que parar, que además el público no tiene... Cuando nos dijeron, oye, hacemos conciertos, pero los podéis hacer con un formato así más chiquitito, más modesto... Pues no, porque el público paga su entrada igual.
Claro.
No tiene la culpa de que solamente puedan estar la mitad. Entonces nosotros el año pasado decidimos hacer conciertos igual que siempre, con todo. Y por supuesto este año pues estamos deseando que empiecen ya, que empiezan este domingo en Barcelona. Y además ese concierto de Barcelona que en el que vamos a estar el domingo en el San Jordi Club,
¿sí?,
era un concierto de abril del 2020. O sea, que todavía estamos retomando aquellos conciertos que no se pudieron hacer en su momento.
Muy bien. Oye, aquí en Cataluña se os quiere muchísimo. Vas a estar en Barcelona, pero digo Cataluña porque viene gente también de otros sitios de España para poder ver el concierto. ¿Qué le das al público de Cataluña? ¿Qué le da Fangoria?
No, pues eso no es así, porque damos lo mismo en todas partes. Otra cosa es que evidentemente pasa una cosa. Cuando tú eres un artista que pasa, como todos, por momentos más grandes, momentos más pequeños, momentos en que tienes más público, menos público, incluso en los momentos en que en Fangoria hemos sido un grupo muy pequeño,
¿sí?,
al principio, que nos alquilábamos la sala Apolo para actuar, no nos llamaba nadie.
¿Sí?
Entonces, es verdad que yo creo que creas un público... que está ahí cuando eres 200 y cuando eres 300 y cuando luego creces, pues ese público sigue ahí.
Pero tenéis público de todas las generaciones, Alaska.
Sí, sí, porque hay alguno de los que, digamos, ha seguido nuestra trayectoria desde el principio, hay muchos que se han ido enganchando después, muchos del principio de Fangoria, pero es que claro, el principio de Fangoria ya hace 30 años.
Claro.
Y muchos que han venido después pues porque no habían nacido.
Es verdad. Oye, ¿te puedo decir que estás guapísima de rubia?
Ay, a mí me gusta, sí, pero bueno, me gusta rubia platino, rubia, rubia normal, no, porque ya yo soy rubia y no me gusta nada.
No, pero es que en el vídeo de Mi Burbuja Vital sales estupenda.
Claro, pero eso es rubio platino, eso ya es un extremo.
Estás muy Rafaela Carrá ahí, ¿no?
Hay cosas, hay homenajes a Rafaela, pero sobre todo al Ballet Zoom y a los programas de Valerio Lázarov de mediados de los años 70, que fueron una forma modernísima de hacer televisión en el mundo.
Es verdad. De hecho, todas las canciones que estamos escuchando en estas edificaciones paganas, ahora estamos escuchando, por ejemplo, de la que estamos hablando y de la que hemos visto el vídeo de Mi Burbuja Vital, oye, el resto de canciones me han encantado. Hay algunas maravillosas y sobre todo hay esa oda que hacéis a Benidorm, en Satanismo, Arte Abstracto y Benidorm, esa oda a Julio Iglesias de Las Trillizas, ¿no? Es un poco así.
Sí, a ese momento de Julio Iglesias en concreto, finales de los 70, principios de los 80, ese momento en que la disco music lo llenó todo y hasta los cantantes melódicos tuvieron que hacer sus incursiones en ese estilo.
Ciertamente. Oye, ¿el metaverso para qué nos va a servir? Alaska, te lo digo porque yo me meto en el metaverso cada vez que leo un libro, que veo una película, que escucho una canción, que estoy haciendo yoga. Ese es mi metaverso. Esto del metaverso ha llegado para quedarse, pero ¿de qué sirve esto?
Pues igual que todo lo que tú has mencionado, y estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, que el metaverso este ahora nuevo del casco de realidad virtual y meterte en un mundo que no existe, en un mundo virtual, en este caso, no es distinto a cuando tú te sumerges en una lectura que te gusta, en tus propios pensamientos. Entonces, claro, yo toda la vida hemos tenido, o hemos sido nosotros, o hemos tenido amigos que son los raros del colegio porque a la hora del recreo están en una esquina leyendo un libro.
Eso es.
Pues a lo mejor ahora, en vez de leyendo un libro, vamos a tener a personas en las esquinas con su casco puesto y viviendo sus propias fantasías.
Es cierto.
Como todo esto, nada es negativo ni es positivo. Si tú solamente vives para leer libros y no trabajas y no te aseas y no haces nada, pues los libros no son buenos. Pero si también puedes compaginarlo con tu vida, sobre todo, fíjate, estamos hablando en esta semana, que es el Día Internacional del Libro que tenéis San Jordi.
Sí, el sábado.
El libro es el gran metaverso y el cine es el gran metaverso. Entonces no es muy distinto.
Es verdad. Oye, ¿qué significa para ti la E y la P?
Pues en este caso, un EP musicalmente es ese formato que está a medio camino entre el single y el LP.
Sí.
Es decir, son discos que existen desde el inicio del formato de los discos, en los que no hay una canción, tampoco hay 10, pues hay 4, hay 5, pues es el formato intermedio. Es como un mediometraje, si lo aplicamos al mundo del audiovisual.
Oye,
lo que hemos hecho, perdóname, estamos ahora, sacamos el primero, este EP el segundo y sacaremos un tercero. Y todos los títulos, como tú has mencionado, de Digitaciones Paganas, tienen una E y una P.
Exactamente. Oye, esto es una trilogía, ¿no? O en principio va a ser una trilogía.
Sí, bueno, está muy bien como lo has dicho en principio. Aquí hoy en día ya todo es en principio. No hay que hacer planes absolutos porque además no por la pandemia ni por nada, si es que es verdad que no existen. Pero sí, la idea es que sea una trilogía y que más o menos a final de año o principios del otro, como muy tarde, tengamos el tercero y cerremos esta etapa.
Ojalá. Oye, ¿qué tal el Nacho? No te he preguntado por él, porque Fangoria sois dos.
Pues Nacho está volviendo, acabo de ver que ha subido una foto.
¿Sí?
a Instagram y está entrando acaba de entrar en la Comunidad de Madrid y estaba feliz porque estaba todo nevado. Nacho estaba de vacaciones.
Anda, qué bien, oye, qué bien vive, ¿eh? Oye, pues sí. ¿Vendrás el mismo domingo o vas a pasarte el sábado por aquí? Lo digo porque, claro, el libro, literatura, que a ti te gusta tanto también, y es un día súper especial, aunque te tengo que decir que San Jordi en Cataluña nos gusta más entre semana, ¿eh?
Hombre, lo imagino, siempre es más agradable todos los eventos multitudinarios y se pueden además alargar a los días entre semanas son mejores. No estaremos ninguno porque Tenemos actuación la noche anterior en Sevilla, en la final de la Copa del Rey.
¿Ah?
Entonces, va a ser viaje relámpago a Sevilla y viaje relámpago a Barcelona.
Ah, bueno, vais a estar también en... A ver, tengo aquí el Festival del Mileni, Sant Jordi Club, del que hablamos el 24. Estarás en Murcia, estaréis en Sevilla, en Madrid, en Benidorm, en Chiclana, Castellón... Ahí están bien recogiditos, ¿no? Esos conciertos que tenéis previstos. No sé si hay posibilidad de ampliarlos.
Sí, hay pues como el cuádruple más. Lo que pasa es que nosotros los conciertos los anunciamos a medida que, los festivales o los distintos ayuntamientos van dando salida a que se puedan anunciar. Uh-huh. Por alguna extraña razón, y además me parece bien, no todos quieren anunciarse a principio de temporada aunque estén cerrados.
Claro. Bueno, qué ganas de verte, ¿no? El domingo en Barcelona.
Qué ganas de estar, te diría yo.
Qué maravilla. Oye, todavía me acuerdo las veces que me cruzaba contigo en la cafetera de COPE, la época sí. De Federico Jiménez Los Santos. Han pasado ya algunos años, ¿eh?
Pues era el momento en que yo tenía que hacer las colaboraciones en COPE. Cuando estaba de viaje, pues me tocaba ir a hacerlas allí con vosotros.
De acuerdo.
Realmente yo empecé a colaborar en radio en COPE. Primero con Mari Carmen y luego ya con Luis Herrero y después con Federico.
¿Sí? Es verdad. Oye, ¿y cuándo vas a volver?
Bueno, yo vuelvo continuamente a porque siempre me dais cabida para hablar sí. de nuestros discos, de nuestros proyectos, así que no es un sitio ajeno.
No, y además sé que la radio te gusta, sé que te gusta también compartir muchas cosas, porque Alaska, o sea, es una mujer con la que puedes hablar de todo. Es un placer siempre tenerla entre nosotros y es un placer también verla en concierto. Tengo muchísimas ganas, como mucha gente, de ver ese concierto aplazado de abril del 2020, este próximo domingo en el Sant Jordi Club en Barcelona. Así que estáis todos invitados a comprar las entradas, si no las tenéis todavía, y disfrutar de estas edificaciones paganas de Fangoria. Alaska, que se te quiere a ti y a Nacho, y con los brazos abiertos os vamos a recibir, y con mucho olor a rosas y a libros, aunque sea el día siguiente.
Pues claro que sí, no, pero el día siguiente todavía se sigue aprovechando.
Hombre,
claro,
por supuesto. Sí. Oye, que siempre es un buen día para regalarse un libro y una rosa, ¿eh? Que hay gente que solo lo hace para llenar la estantería ese mismo día, pero cualquier día es bueno.
Cualquier día es bueno.
Alaska, un beso, gracias.
Un beso, gracias a ti, hasta luego.
La veritat és que és un gust parlar amb gent com Alaska, el Vídeo Gara, i parlar de moltes coses, perquè és una dona que en sap de tot. I nosaltres sabem de tot aquí a la COPE, sabeu per què? Perquè estem les 24 hores treballant per tu a través de COPE Ponés, de les diferents xarxes socials i dels companys d'arreu d'Espanya que fan possible que estiguem aquí a la cadena COPE. Nosaltres des de Catalunya, amb aquesta linterna, a COPE Catalunya Andorra, de 7 a 8 del vespre, cada dia. I ara sí, us deixem amb la linterna de COPE con Ángel Expósito. Salutacions de Montse Rodríguez, ha estat un plaer. Bon Sant Jordi, bona diada, i ens trobem dilluns. Bon cap de setmana.
Connecta't al futur amb eMobili. Recórrer 100 quilòmetres en un cotxe de combustió et costa 13 euros. I recórrer la mateixa distància amb un cotxe elèctric et costa 1,95 euros. Ara, si instal·les panells solars, et regalem un punt de recàrrega valorat en 700 euros per al teu futur cotxe elèctric. eMobili. Canviem el món junts. Visita la nostra web eMobili.com.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Buscas un sofá? ¿Cómodo? ¿Con diseño? ¿Donde puedas elegir entre una gran cantidad de telas? ¿En Hipoyagán? ¡Sí! ¡Lo encontrarás! Y a unos precios, los mejores del mundo.